són les 8, arrenquem el matí. A Ràdio Estel avui tenim 10 graus a la ciutat de Barcelona, els mateixos que hi ha a Tarragona, Girona, 4 graus, a Lleida 7, a Tortosa en tenen 8, a Sabadell es queden amb 4 graus, fresca, fred aquest matí a bona part del país. Molt bona part del territori està emboirat. La boira està afectant àmplies zones de Catalunya. Això sí, a mesura que passin les hores, la boira s'anirà aixecant, s'anirà esvaint. No passarà això al Pla de Lleida, on, de fet, com que la boira no marxarà, avui farà fred, i pot fer més fred fins i tot que no pas ahir, i les temperatures difícilment aniran més enllà dels 6, 7 o 8 graus. A la resta del país, nuvolositat variable i temperatures, si fa no fa, com les que vam tenir aquest dimarts. Demà tocarà paraigües, perquè sembla que plourà i farà una mica més de fred. El Jordi Miralles de seguida fa la previsió meteorològica per avui i per aquestes pròximes hores, pensant ja en aquesta segona part del pont. Abans, actualitzem el dia en 6 minuts, avui, que és dimecres 7 de desembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Espanya ha caigut eliminada del Mundial de Qatar als vuitens a mans de la selecció del Marroc. Centenars de marroquins han sortit aquesta nit als carrers en diverses ciutats de Catalunya per celebrar-ho. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola no va aconseguir marcar cap gol i amb l'empat a 0 es van plantar una tanda de penals en què l'exporter del Girona, Bonu, es va convertir en el gran heroi marroquí. Luis Enrique assumeix tota la responsabilitat del partit, però no dimiteix, tot i que el seu futur com a seleccionador és incert.
Una notícia que avui acapara portades i, evidentment, que s'entrarà la majoria de converses de bar d'aquest matí. Pedro Sánchez està disposat a reformar el delicte de malversació. El president espanyol diu que ho farà un cop estigui derogada la sedició i sense que el canvi en la malversació beneficiï en cap sentit els condemnats per corrupció.
Serà una reforma quirúrgica, com va explicar en aquest programa Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra Republicana. El president espanyol assegura que el PSOE estudiarà les esmenes al delicte de malversació que presentin els partits al Congrés. També s'obre a canviar la llei del només si és sí.
El govern català retreu a l'Assemblea que es manifesti en contra de la reforma que elimina la sedició del Codi Penal.
En una protesta que, segons l'entitat, va plegar 10.000 persones, la Guàrdia Urbana ho rebaixa a 4.500. La presidenta de l'ANC va criticar que el nou delicte de desordres públics agreujats va contra la mobilització independentista i limita el dret a protesta.
Arrenca la segona part del Pont de la Puríssima. També comença la segona part de l'operació Sortida. S'espera que marxin de Barcelona i la seva àrea metropolitana uns 400.000 vehicles.
Per garantir la seguretat d'aquests desplaçaments, els Mossos d'Esquadra tenen un dispositiu, un operatiu especial. La previsió és que la majoria de ciutadans marxin cap a les zones de muntanya i les pistes d'esquí i cap al litoral.
Avui en parlarem, serà d'aquí a mitja hora, amb el comptat amb en Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit. Mentrestant, el Regne Unit assegura que Joan Carles I tenia immunitat fins que va abdicar. Això va ser l'any 2014. Tot el que va fer fins llavors, com l'assetjament del que l'acusava la seva examen Corina Larsen, no es pot perseguir ni jutjar.
El Tribunal d'Apel·lacions d'Anglaterra i Gales reconeix el recurs presentat pel rei emèrit en què assegurava que la seva actuació entre l'abril del 2012 i el 18 de juny del 2014 no formen part de l'àmbit privat. Els jutges li donen immunitat, però diuen que sí se'l podria jutjar per tot allò que va fer després d'haver renunciat a la corona.
Els Mossos d'Esquadra han alliberat una jove a les Fonts, a tocar de Terrassa. La noia estava segrestada en una cabana des de finals de novembre i hauria patit agressions sexuals.
La policia catalana la va trobar aquest dimarts al migdia en un bosc després que un familiar en denunciés la desaparició. Els Mossos també van detenir l'home que l'hauria tingut tancada. Té 35 anys, mig centenar d'antecedents i està acusat de detenció il·legal, agressions sexuals, amenaces i lesions.
Hem començat aquest repàs als titulars amb Espanya. Pel que fa a la resta d'esports, al Marroc, com que ha guanyat, jugarà als quarts de final. Ho farà contra Portugal, que també s'ha classificat guanyant 6-1 a Suïssa. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Els portuguesos, sense Cristiano Ronaldo de titular, han passat per sobre dels suïssos gràcies a la bona actuació del jove Gonzalo Ramos, que ha marcat el primer hat-trick d'aquest Mundial. Amb aquest partit ja han quedat definits tots els emparellaments de quarts de final, que es començaran a jugar a partir de divendres.
En futbol femení, partit important avui pel Barça, que juga aquesta nit a l'Allianz Arena contra el Bayern de Munic. És la quarta jornada de la Champions femenina.
Les blaugranes volen començar la segona volta de la fase de grups amb una nova victòria que les converteixi en líders invictes i d'aquesta manera assegurar-se la classificació pels quarts de final. El partit començarà a les 9 de la nit.
Anem al trànsit i al temps. En aquesta setmana boja, avui torna a ser jornada laborable i, per tant, anem cap al RAC per saber què està passant a les carreteres del país. Al RAC hi ha l'Anna Hernández. Anna, bon dia.
Bon dia. Situació complicada ara mateix a les rondes de Barcelona per diversos accidents. Per una banda, gairebé 8 quilòmetres de retencions entre la B23 i la 2 en sentit sud per entrar a la ronda litoral, tot plegat a causa d'un accident que acumula ja vehicles al voral de la carretera, un carril tallat i també aturades en aquesta pota sud. Unes retencions que també s'estenen per la B23 a l'altura ja de Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, un altre accident al nus de la Trinitat dificulta els accessos i això fa que la situació sigui de congestió en aquelles vies que entren cap a Barcelona, com ara la C58 i la B20, la Ronda de Dalt, en sentit Besòs. També a la B10, retencions habituals a l'altura del Bogatell, són uns 3 quilòmetres en sentit sud. Pel que fa a la resta de vies catalanes, circulació molt fluida, l'APC circula amb tranquil·litat, tot i que en alguns trams del país, sobretot a les Terres de Lleida, hi ha vist per boira densa, per tant, precaució en aquest sentit. Ho anirem seguint. De moment, això és tot. Des del RAC, bon dia.
Gràcies, Anna. Ens actualitzem d'aquí a mitja hora. Ai, perdoneu, d'aquí a mitja hora. Pel que fa al temps, el Jordi Miralles té la previsió meteorològica. Va, per avui i per aquesta segona part del pont. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb molta boira que afecta ara mateix no només els llocs típics, com poden ser comarques de l'interior del prelitoral, també la boira arriba a punts de la mateixa costa. Unes boires, però, que al llarg d'aquest matí s'han d'anar esveint, però el pla de Lleida no marxaran en tota la jornada i, per tant, aquí l'ambient serà fred i gris durant tot el dia, amb temperatures màximes que no passaran dels 6, 7, 8 graus a molt estirar. A la resta sí que la boira s'anirà esveint a poc i tindrem un dia variable amb clarianes, amb núvols, amb estones de sol i amb unes temperatures semblants a les d'ahir. Per tant, allà on no hi hagi boira, màximes entre els 12 i els 17 graus aproximadament. Demà, canvi de temps, començarà plovent ja des de primeres hores del matí a les comarques de Ponent i al llarg del dia les pluges avançaran de Ponent cap a Llevant. Per tant, demà sí que haurem de tenir el paraigua ben preparat perquè pot ploure en qualsevol moment del dia, però començant sobretot per les comarques de Lleida i també de Tarragona. Amb aquests núvols demà farà més fred arreu del país, nevarà al Pirineu i de cara a divendres trobarien les pluges divendres a la tarda, hi hauria també alguns ruixats de cara a dissabte al matí i diumenge quedaria un temps més variable amb unes temperatures que els propers dies es mantindran més aviat fresques o fredes.
Gràcies, Jordi. Va, que qui faci aquesta segona part del pont ha de ser positiu, que encara es pot aprofitar amb la previsió que ha fet ara el Jordi. Passen 8 minuts del punt de les 8 del matí i aquestes són les notícies d'aquest dimecres.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Espanya ha quedat eliminada del Mundial de Qatar. La selecció espanyola de futbol no ha aconseguit passar dels vuitens de final després de perdre contra el Marroc a la tanda de penals desastrosa, en la qual Espanya no ha fet cap gol, Xavi.
Espanya ha portat la iniciativa durant tot el partit, però que ha empatat a 0 ja al minut 90 i també a la pròrroga. Tot i ser un partit igualat, els espanyols l'han deixat escapar en una tanda de penals per oblidar per mala definició del xut dels espanyols i la gran actuació del porter marroquí Bonu, que n'ha aturat dos. Ni Sarabia, ni Carlos Soler, ni Sergio Busquets han convertit en gol els tres xuts que els servien per passar a ronda. Un al pal i dos aturats pel porter marroquí. Amb la seva gran actuació, aquest porter ha estat premiat com a millor jugador del partit. Davant les tres dianes del Marroc, la selecció africana ha aconseguit el bitllet cap als quarts de final per primera vegada a la seva història. Només una vegada la selecció marroquí havia arribat als vuitens de final. Va ser l'any 1986, on va caure davant d'Alemanya.
Evidentment, totes les mirades s'han centrat ara en el seleccionador espanyol, el Luis Enrique. Ahir exculpava els jugadors espanyols i ell assumia tot sol la responsabilitat d'aquesta derrota.
Luis Enrique, que encara no ha volgut parlar sobre el seu futur com a seleccionador d'Espanya, lamentava la derrota després d'assegurar que l'equip havia estat al 100%. El mateix seleccionador es posava sobre les seves espatlles la responsabilitat, insistint que ha estat ell qui ha triat els tres primers jugadors que han llançat els penals.
La explicación es muy clara. He sido yo el que ha escogido a los lanzadores. Consideraba que eran los mejores que estaban en el campo y si ahora mismo empezara otra vez otra tanda de penaltis, cogería los tres mismos lanzadores primeros. El resto de lanzadores les he dejado a los jugadores que decidieran ellos porque un entrenador y un entrenador con mi personalidad condiciona a los jugadores y les he dado libertad para que escogieran a partir de esos tres. O sea, imagínate el ojo que tengo. Lo que sí haría es, si empezara la tanda de penaltis, quitaría a Bono, lo cambiaría y pondría otro portero.
Luis Enrique, que acapara totes les mirades i repassant els diaris també totes les crítiques. Si és que aquest és el segon Mundial consecutiu que Espanya cau, ho ha fet als vuitens de final per dues vegades consecutives. Una roja farcida de jugadors molt joves encara és lluny d'aconseguir repetir la fita del 2010 quan es va proclamar campiona del món a Sud-àfrica.
A l'últim Mundial, el de Rússia, l'any 2018, Espanya es va quedar als vuitens de final, on també va caure la tanda de penals contra l'anfitriona Rússia, un millor resultat que el que van aconseguir el Mundial de Brasil del 2014, en què no van passar la fase de grups tot i defensar títol. Aquesta derrota també fa retornar els fantasmes del passat i recorda la seva història negra amb els penals, en què les que ja sumen 4 derrotes en 5 tandes que han xutat en els Mundials. De fet, des que Espanya va ser campiona del món l'any 2010, només ha guanyat 3 dels 11 partits que ha jugat en els Mundials.
Ara, evidentment, l'altra cara del partit d'ahir és la victòria històrica del Marroc, que ha omplert de celebracions als carrers de moltes ciutats catalanes, començant per Barcelona, per la capital, proseguint a Figueres, a Mataró o a Reus, entre d'altres.
Milers de ciutadans han omplert carrers i places amb banderes i bengales per celebrar el pas històric dels marroquins als quarts de final. A Barcelona, la plaça Catalunya i les Rambles, a la Canaletes, han sigut els punts que han concentrat més aficionats marroquins. Imatges similars s'han vist a ciutats com Figueres, Mataró, Vic, Manresa, Reus o Salt i també en altres capitals de comarca del territori.
Gràcies, Xavi. En temps dels esports repassem la resta de l'actualitat esportiva. Va.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Seguim amb més coses de l'actualitat d'aquest dimecres. Olma Giró, bon dia.
Bon dia.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, està disposat a reformar el delicte de malversació quan es derogui el delicte de sedició i es modifiqui el de desordres públics. Sánchez veu bé tocar la malversació sempre que els retocs no tinguin conseqüències sobre els condemnats per corrupció.
En una conversa informal amb periodistes durant els actes de celebració de la Constitució espanyola, Sánchez ha dit que el PSOE no presentarà cap esmena sobre la malversació en la tramitació de la reforma del Codi Penal, però que estudiaran les que formulin altres grups. Fins aquest divendres hi ha temps per tramitar al Congrés espanyol esmenes al text legal que van presentar el PSOE i Unidas Podem i que ja va passar el primer tràmit parlamentari per derogar el delicte de sedició.
Sánchez, per tant, que valida el que avançava Marta Vilalta en aquest programa ara fa tot just una setmana, aquesta reforma quirúrgica, ha coincidit en l'expressió amb Marta Vilalta, Pedro Sánchez, d'aquest delicte de malversació. Per cert, que el president del govern espanyol acusa el Partit Popular d'incomplir la Constitució pel bloqueig al Consell General del Poder Judicial. Per contra, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa Sánchez i el seu govern d'intervenir en el Poder Judicial, de limitar-li les funcions i assegura que el seu partit, el PP, vol reforçar la independència de l'òrgan judicial.
El president Sánchez acusa el PP d'estar fora de la Carta Magna i ha demanat als partits conservadors responsabilitat per complir-la. Ho ha manifestat durant els actes oficials de la commemoració de la Constitució. Feijóo també ha advertit que els acords del govern de Pedro Sánchez amb els independentistes suposen una amenaça latent a la continuïtat de la Constitució. Els escoltem.
Tenemos una oposición, la oposición conservadora y la oposición ultraconservadora, que están situados fuera de la Constitución, que no cumplen con sus compromisos y sus obligaciones constitucionales. Y por eso hago un llamamiento más a la responsabilidad para que cumplan con sus obligaciones constitucionales. Mientras no lo hagan, no van a poder dar ninguna lección de constitucionalismo.
Todo aquello que sea profundizar la independencia judicial y despolitizar la justicia tiene nuestro sí. Todo aquello que sea hacer un código penal a la carta de los políticos condenados por el Tribunal Supremo y dejar sin efecto las sentencias del Tribunal Supremo tiene evidentemente nuestro rechazo.
Ara, evidentment, d'ahir el que més ho aportarà és la voluntat de Pedro Sánchez de permetre que tiri endavant la reforma del delicte de malversació, la reforma del Codi Penal. Ahir 4.500 manifestants, segons la Guàrdia Urbana, van assistir a Barcelona a la manifestació convocada per l'ANC en contra de la reforma del delicte de desordres públics agreujats a canvi de fer decaure el delicte de sedició. La manifestació va acabar reclamant també la dimissió de Pere Aragonès i del seu govern. L'organització assegura que van ser 10.000 les persones que van sortir al carrer i el govern els demana que no s'equivoquin d'adversari. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. La mobilització convocada per l'ANC i secundada per Junts per Catalunya i la CUP va aconseguir omplir tota la plaça Sant Jaume amb crits de govern i missió i els carrers seran sempre nostres. Els discursos finals van criticar Esquerra per negociar amb el govern espanyol i van assenyalar el PSOE de voler desmobilitzar l'independentisme amb la reforma del Codi Penal. Ho diu Dolors Feliu, la presidenta de l'ANC.
Aquesta reforma dels delictes públics agreujats per augmentar la repressió contra nosaltres, contra aquest moviment per la independència del país, que efectivament és el que aconseguirà aquesta independència, el moviment al carrer i el moviment organitzat.
Des del govern insisteixen que la reforma no perjudicarà l'independentisme i adverteixen a l'Assemblea que no s'equivoqui d'enemic. És la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
El govern no és l'adversari, no s'han d'equivocar. El govern no és l'adversari perquè la gent que avui està al carrer és, bàsicament, gent independentista. I aquest és un govern independentista que treballa per seguir avançant en la independència del nostre país.
I tampoc no va sumar-se a la mobilització, va ser Òmnium, amb l'argument de no contribuir a la confrontació entre independentistes.
Gràcies, Judit. Per cert, que la Generalitat doblarà el pressupost per exhumar fosses comunes de la Guerra Civil i del franquisme i destinarà 4 milions i mig d'euros a un pla que estarà en vigor fins al 2025 per accelerar la identificació de víctimes.
Amb la nova aportació, el Departament de Justícia vol accelerar la identificació i exhumació de víctimes perquè els familiars els hi puguin donar la sepultura adequada. L'increment del pressupost també permetrà la promoció del cens de persones desaparegudes i del programa d'identificació genètica que recull l'ADN de les persones que tenen desapareguts a la Guerra Civil per intentar trobar-los i poder-los tornar a les seves famílies. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat així la memòria democràtica.
Un deure com a país per conèixer millor la nostra història, un deure com a societat per retre doncs, el just reconeixement, homenatge i record a les persones desaparegudes i també el deute com a persones, com a ciutadans i ciutadanes. L'oblit pot fer que les condicions en les que es van viure determinats fets de la nostra història es puguin repetir.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Ara continuem repassant l'actualitat d'aquest dijous. Informar-vos que Renfe adverteix a aquesta hora que fa aproximadament 20 minuts s'ha produït un encalç, han picat, per tant, dos trens a l'estació de Montcada i Reixac Manresa. S'ha activat el protocol davant d'aquest tipus d'incidents amb Protecció Civil i també amb el SEMA, el Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya. Les primeres informacions parlen de diversos viatgers contusionats, per tant, haurem d'estar pendents de la informació que arribi des d'aquesta estació de Montcada i Reixac Manresa, aquest encalç entre trens que ha obligat a activar els mecanismes de protecció civil i del sistema d'emergències mèdiques. Aquesta és la informació que podem donar-vos a aquesta hora. Avui, que és dimecres, avui que estem en l'equador del pont de la Constitució de la Puríssima, que comença, per tant, la segona part també de l'operació sortida del macropont. Fins dijous estava previst que sortissin de Barcelona entre avui i demà més de 400.000 vehicles, Olma.
I per garantir la seguretat d'aquests desplaçaments hi ha en marxa un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra que s'està allargant més d'una setmana per cobrir tots aquests dies festius. Els principals desplaçaments es preveu que siguin cap a les zones de muntanya i estacions d'esquí i també zones del litoral català. A més, també s'espera un increment de la mobilitat al volant dels centres comercials que obren aquests dies festius i de les fires tradicionals. Tot plegat quan, segons el Servei Català de Trànsit, 149 persones han mort a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 18 de les quals aquest passat mes de novembre.
D'aquesta operació sortida de la mobilitat a les carreteres en parlarem d'aquí a un quart d'hora encara, amb en Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit. Per cert, que Joan Carles I, ara ho sabem, aconsegueix la immunitat al Regne Unit davant la demanda d'assetjament presentada per la seva examant Corina Larsen. El Tribunal d'Apel·lacions d'Anglaterra i Gales considera que tot el que Joan Carles I va fer fins que va abdicar el 2014 ni és perseguible ni és jutjable.
L'acord reconeix el recurs presentat per l'emèrit per a justificar que les seves accions entre l'abril del 2012 i el 18 de juny del 2014 no pertanyien al seu àmbit privat, per la qual cosa procedeix concedir-li la immunitat en aquest període. Tot i així, sí que es podrien jutjar els actes comesos després de l'abdicació efectuada l'any 2014. Recordem que Corina Larsen acusa l'emèrit d'haver-la assetjat entre el 2012 i el 2020, argumentant que tot hauria començat quan ella s'hauria negat a retornar-li 64 milions d'euros que ell li hauria donat com a regal. L'escàndol que va provocar el cas de Larsen va ser un dels motius que va portar el rei emèrit a marxar d'Espanya i a refugiar-se a Abu Dhabi.
El límit de la immunitat, fins a on arriba? Aquesta és la qüestió ara mateix. Avui li ho demanarem a Xavier Arbós, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. En un alt ordre de coses, Salut ha declarat 139 ingressats més per Covid les darreres setmanes a Catalunya. S'han diagnosticat gairebé 9.000 positius de coronavirus a l'atenció primària. El que va a la baixa, en canvi, són els casos de bronquiolitis.
En total ja hi ha 900 persones amb Covid als llits catalans. A les unitats de cures intensives hi ha gairebé una trentena d'ingressats. Pel que fa a la bronquiolitis, Salut ha diagnosticat més de 1.500 nous positius la darrera setmana, 221 menys que els que es van declarar la setmana anterior del 21 al 27 de novembre. La majoria són menors d'un any.
I una jove ha estat alliberada pels Mossos després d'haver estat segrestada des de finals de novembre per un home que ja ha estat detingut tot aquest temps. Hauria estat tancada en una cabana a Terrassa, al Vallès Occidental, on hauria estat objecte també d'agressions sexuals.
Fons de la policia catalana han explicat que la noia ha estat trobada aquest dimarts cap al migdia en una zona boscosa de la cocapital del Vallès Occidental, després de la investigació oberta aquest dilluns, quan un familiar de la jove va denunciar la seva desaparició a la policia. El detingut de 35 anys està acusat de detenció il·legal, agressions sexuals, amenaces i lesions, i té una cinquantena d'antecedents policials.
Per cert, que l'Audiència de Girona absol l'acusat que s'enfrontava a 5 anys de presó per abusar sexualment de la seva filla de 12, la filla de la seva parella, mentre convivien en un domicili.
La sentència recull que la víctima no va declarar el judici i no descarta que interposés la denúncia per venjança. El tribunal reclama que el principal motiu de l'absolució és que no hi ha proves que valin el relat de la menor.
I aquest mes de novembre, Barcelona ha posat en marxa una tarifa plana per mirar de facilitar el pagament dels impostos per part dels contribuents a través de l'Institut Municipal d'Hisenda.
Es tracta d'una modalitat de pagament que permet fraccionar els tributs en quotes fixes mensuals. Les persones interessades es podran donar d'alta en aquest servei fins al 10 de gener. S'inclouen en el pagament per quotes l'impost als béns immobles, l'impost a circulació i les taxes de guals, de terrasses i de residus. Per tal de calcular la tarifa, es tindran en compte els imports de l'any anterior i el nombre de terminis sol·licitats. Com a màxim, es podran sol·licitar 11 quotes superior als 30 euros.
La notícia de mobilitat del dia, amb el suport d'Assegurances Catalana Occident.
Els busos del Baix Llobregat, que opera l'empresa Avança, faran vaga. I faran vaga, atenció, la nit de Nadal, però ja abans, els pròxims dies 12, 15, 17 i 19 de desembre, cadascun dels dies en diferents franges horàries. L'aturada afecta el servei que aquesta operadora presta a grans ciutats de l'àrea metropolitana, com són Viladecans, Sant Boi o Gavà.
La convocatòria d'aquesta vaga afectarà totes les línies de transport regulars, menys la línia L88, que va entre Sant Climent i Viladecans, que no té alternativa de transport públic. El motiu principal d'aquesta protesta és la manca d'acord en les negociacions del conveni col·lectiu de l'empresa davant la proposta d'un increment salarial d'1,5%. Des de l'any passat també hi ha hagut centenars de queixes per part dels usuaris per qualitat del servei i estat dels autobusos.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
L'expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha estat condemnada per corrupció aquest dimarts a Buenos Aires. Atenció, perquè ha estat inhabilitada per exercir càrrecs públics de per vida i condemnada a 6 anys de presó.
De moment, però, Kirchner no anirà a la presó, ja que la seva defensa recorrerà la sentència. El tribunal competent en la causa l'ha jutjat per associació il·lícita i també per malversació de fons públics, concretament per la desviació de 1.000 milions de dòlars de fons públics entre el 2007 i el 2015, quan era presidenta de l'Argentina, a l'anomenat cas Vialidad. Organitzacions gremials, moviments socials i persones de tota mena s'han congregat a les portes del tribunal sota el lema Aturem el cop, en una mostra de suport a l'actual vicepresidenta.
I la Unió Europea prohibirà exportar cafè, xocolata, mobles i altres béns que hagin contribuït a la deforestació. Aquest pas hauria d'ajudar a nivell mundial a frenar una part significativa de la degradació forestal.
D'aquesta manera, les empreses que vulguin comercialitzar productes que provinguin del cafè, la fusta, l'oli de palma, la soja, el cautxú, així com altres productes derivats, estaran obligades a verificar i publicar que els seus productes no han contribuït a la desforestació. Segons l'Organització del Fons Mundial per la Natura, la Unió Europea és responsable del 16% de la desforestació mundial a través de les seves importacions, sobretot de la soja i l'oli de palma, i és el segon major destructor de boscos tropicals darrere, però, de la Xina.
Abans parlàvem de l'operació sortida. Doncs mira, Andorra la Vella amplia l'aparcament situat on hi havia l'antiga plaça de toros. Ahir, de fet, va ser una jornada farcida de problemes de mobilitat a tot el COP Principat d'Andorra, degut a l'alta afluència d'espanyols que ja estan passant aquests dies.
Només en la primera meitat del pont han entrat a Andorra fins a 9.000 cotxes per les diferents fronteres, dels quals 8.000 eren de matrícula espanyola. Això s'ha traduït en les últimes hores en importants problemes de mobilitat i retencions tant a primera hora del matí com a la tarda per sortir d'aquest país.
Gràcies, Alma. Va, anem amb la resta dels esports. Explicant la derrota d'Espanya, això vol dir que el Marroc ha guanyat, que jugarà als quarts de final i que ho farà Xavi amb la selecció de Portugal, que ha guanyat 6-1 a Suïssa.
Sí, els portuguesos han passat per sobre del combinat suís sense Cristiano Ronaldo, que s'ha quedat a la banqueta, i amb un espectacular Gonzalo Ramos, que ha marcat el primer hat-trick d'aquest Mundial. Els suïssos molt fluixos en defensa han permès als portuguesos golejar també amb una bona actuació de João Félix, autor de dues assistències. Divendres arrenca la lluita dels quarts de final. A les 4 de la tarda començaran amb el Croàcia-Brasil. A les 8 del vespre, l'eliminatòria es decidirà entre Argentina i els Països Baixos. Dissabte a la tarda, a les 4, serà el torn del Marroc-Portugal. I al vespre, a les 8, el partit d'Anglaterra contra França.
En futbol femení, aquest vespre, el Barça s'enfronta al Bayern de Múnich en la quarta jornada de la Champions.
Les blaugranes visiten l'Allianz Arena, on buscaran començar aquesta segona volta de la fase de grups amb la mateixa dinàmica i seguir com a líders indiscutibles i invictes. Les alemanyes, en canvi, hi arriben amb fam de venjança. Després de la derrota en la darrera jornada europea, en què el Barça les va guanyar per 3-0 al Camp Nou, Jonathan Giraldez insisteix que volen ser protagonistes i tenir el domini del partit.
Somos un equipo muy reconocible, al final prácticamente tenemos un dominio todos los partidos en cuanto a posesión, en cuanto a creación de ocasiones, y mañana buscaremos lo mismo, ser protagonistas, dominar el partido y a nivel táctico pues estas adaptaciones que como equipo nos ayuden a interpretar lo que tenemos que hacer para afrontarlo de la mejor manera posible.
El partit començarà a les 9 del vespre i es podrà seguir en directe, com sempre, per DAZN.
Aquesta tarda també hi ha jornada europea del bàsquet masculí. El Joventut de Badalona visita la pista del Cluj Napoca romanès a la 7a jornada de l'Eurocup.
La penya buscarà retrobar-se amb la victòria després de perdre la darrera jornada a Europa. Els de Badalona, amb un balanç de 4 victòries i 2 derrotes, s'enfronten al Napoca, que només ha guanyat 2 partits. El tècnic Carles Duran insisteix en la importància de guanyar avui.
Venim d'una derrota a casa, per tant hem d'intentar tornar a sumar i volem seguir a dalt en la classificació, però és un viatge molt complicat, tenim molts problemes, és un viatge llarg i tindrem un rival que juguen amb molta gent i que tenen una manera de jugar que ens pot anar malament.
Berganders serà baixa pel partit d'avui després d'haver estat operat amb èxit aquest dimarts d'una fractura al dit de la mà dreta. Tampoc jugarà avui William Howard.
Al matí a Ràdio Estel, el bioritme del dia.
Tal dia com avui, de fa 73 anys, el 7 de desembre del 1949, va néixer Pomona als Estats Units, una de les veus més profundes i prodigioses de la música del segle XX. Tom Waits, que amb els anys s'ha guanyat el respecte del públic i de la crítica. Això que sona és un clàssic. Downtown Train, amb ell arribarem al punt de 9:15 del matí. The downtown trains are full of all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that will ever capture your heart.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15 del matí. A aquesta hora estem pendent de la informació que pugui anar arribant de l'accident de trens que hi ha hagut a l'estació de Montcada i Reixac a Manresa, en sentit Barcelona. S'ha activat el protocol per aquest tipus d'incident. Sabem que hi havia un tren estacionat, parat en aquella estació, que ha estat encalçat, per tant, ha estat picat per darrere per un altre tren. Renfe informa a aquesta hora que hi hauria només alguns contusionats i, evidentment, s'hauran d'investigar les causes del que ha passat. Això s'ha fet públic fa tot just uns minuts. L'accident ha passat quan faltaven 10 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. A mesura que en tinguem més informació, evidentment, aquí a Ràdio Estel us l'anirem donant puntualment. Avui, que ens tocarà compartir el temps de tertúlia amb la Sílvia Barroso, amb en Joan López Alegre i amb el Dani Guillem, com sempre, a partir del punt de les 9 del matí. Amb ells parlarem, per exemple, de l'operació sortida d'aquesta segona part del pont de la Puríssima i de la Constitució. N'haurem parlat abans amb en Ramon Lamiel, amb el director del Servei Català de Trànsit, a qui ara saludarem. En acabar el mes de novembre, d'això fa tot just una setmana, 149 persones havien mort a les carreteres catalanes aquest any, 18 d'elles en aquest mes de novembre, que no ha estat bo a les carreteres del país. Globalment és veritat que estem per sota de l'accidentalitat que hi havia el 2019. Evidentment, això és una bona notícia, però continua morint massa gent a les nostres carreteres. Ara, en ple pont de la Puríssima i amb la previsió de molts desplaçaments, potser amb mal temps i cap a zones pirenenques, segur que és un bon moment per tornar a fer una crida a la prudència al volant, però també per pensar en com volem que sigui el proper any, de què podem fer perquè sigui millor, en el repte, per exemple, que suposa aquesta autopista P7 col·lapsada amb massa accidents, amb massa problemes, en plantejar-nos com la intel·ligència artificial, per exemple, ens podria ajudar a millorar la seguretat, o fins i tot ara que estem parlant tant dels pressupostos, saber quants diners es destinarà l'any vinent a millorar l'estat de les carreteres del país, ja no només al manteniment, que també, per exemple, amb el que està passant a l'autopista P7 i la manera en com s'ha anat fent malbé per l'augment de trànsit, sinó per millorar el ferm de moltes carreteres del país. Ara en parlarem, estem en ple equador d'aquest aqueducte de la Puríssima i de la Constitució, i de seguida saludem el director del Servei Català de Trànsit. Abans, però, avui és dimecres i aquests són els titulars més destacats del dia. Estem pendents d'aquest accident de tren a l'estació de Montcada i Reixac Manresa, accident de tren en sentit Barcelona. A aquesta hora s'ha activat el protocol per aquest tipus d'incidents en col·laboració amb Protecció Civil i el SEM. Estem parlant, segons les primeres informacions, que hi podria haver un centenar de persones ferides. Protecció Civil ja s'ha activat, el sistema d'emergències mèdiques també. Sembla que, bàsicament, les ferides serien contusions. Al servei a la línia R4, a la línia R7 i a la línia R12 està interromput en tots els seus sentits de circulació, i evidentment s'haurà d'investigar també què és el que ha passat en aquest accident. Una de les persones que anava en un dels combois accidentats és l'Òscar Martí, el company d'aquesta casa i director del Catalunya Cristiana. Òscar, bon dia.
Bon dia, Pol.
Et trobes bé?
Em trobo bé, pendent dels sanitaris que em tanquin la bretxa que ara mateix tinc aquí al cap, però no res, és tot molt lleu. En general, podríem dir que són contusions i poca cosa més, esperem.
Òscar, ens podries explicar què ha passat? Jo no, tu no, entenc que estaves, no sé si en el tren que estava circulant o en el tren que estava aturat?
No, estava circulant. I el tren ha sigut el tren que jo estava viatjant és el que ha impactat amb el tren que segurament estava aturat, i clar, la sotregada ha sigut molt forta, sí.
Abans de l'impacte, els qui estàveu en aquest tren us han avisat d'alguna manera per algun sistema dins del tren?
Mira, t'explicaré una mica la cronologia dels fets. Tot això ha sigut, diguem-ne, cap a 7:45, que estàvem aturats a Cerdanyola. Ens han tingut aturats més estona del compte i ens han dit que, per culpa d'una avaria en un tren que ens precedia, doncs ens havíem d'esperar més temps de l'habitual. I així ha sigut, al cap de 5 minuts hem reprès la marxa i ha sigut quan a punt d'accedir, diguéssim, a punt d'arribar a la parada de Montcada Reixac Manresa, quan hem tingut aquest impacte bastant fort, sí.
Entenc pel que si estàs esperant ja al metge, és que ja han començat a arribar aquí també les ambulàncies i tot el servei de protecció civil, Òscar?
Això ha passat res, fa 10 minuts, vull dir, tot això és molt recent. Aleshores, estem ara aquí amb una, diguéssim, amb un servei, un punt d'atenció sanitari que estan atenent a les persones doncs, que tenen, que reverteixen més gravetat, però tot són contusions, anem a dir, alguna bretxa, com el Sant Lucas, sí. I alguna cama trencada, aparentment, algun fèmur trencat, que són els que estan ara prioritzant els sanitaris, no? Diguéssim, aquests que tenen trencadissa.
Anava molt ple el tren?
Anava ple, com cada dia, tot i que no amb el volum habitual, donat que estem enmig d'un pont i potser això també s'ha notat, no? És a dir, estava ple, però no tan ple com és habitual en aquesta hora, no? En hora punta.
D'on venia el tren, Òscar? És un tren de la línia R4? O...
R4 Nord, és a dir, això...
Manresa-Terrassa,
Manresa,
diguem,
Sí, sí, sí. L'he agafat a Sabadell Centre a les 7:30, a 7:30 i poc, i bé, i això, l'impacte, calculo que ha estat a 10 minuts per les 8 o pocs minuts abans de les 8.
Òscar, no et molesto més. Et deixo que facis la cua. Celebro que estiguis bé i que ens ho hagis pogut explicar i que ens ho hagis pogut explicar també, que t'atenguin, i quan estiguis ja atès del tot, si hi ha qualsevol cosa, si vols, tornem a parlar.
Gràcies.
Un plaer, moltes gràcies. Doncs això és el que comencem a saber a aquesta hora en directe amb aquesta connexió, amb aquesta estació de Montcada i Reixac a Manresa. Escoltàvem l'Òscar Martí, periodista, director del Catalunya Cristiana, company d'aquesta casa, una de les persones que viatjava en aquest tren que ha patit aquest accident. Quan faltaven encara no 10 minuts per arribar al punt de les 10 del matí. A partir d'ara haurem d'anar canviant algunes coses al programa, però vaja, estarem molt pendents del que hagi pogut passar. L'Òscar ens explicava la situació que s'està vivint ara mateix a les andanes d'aquesta estació. Les primeres informacions sembla que parlarien d'un centenar de persones. Com a mínim el tren anava molt ple. És veritat que es pon, ens comentava l'Òscar, que potser no tan ple com és habitual, però vaja, un tren de Rodalies en hora punta, evidentment, va com va. Aquesta és, sens dubte, la notícia més destacada de l'actualitat d'avui. Repassem algunes de les altres coses que han passat aquestes darreres hores. Evidentment, l'altra gran informació del dia i que avui ocupa tots els diaris té a veure amb l'eliminació d'Espanya al Mundial de Qatar. Ha caigut als vuitens de final a mans de la selecció marroquina. Són centenars els marroquins que han sortit al carrer en diverses ciutats de Catalunya per celebrar-ho. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola no va aconseguir marcar cap gol i amb l'empat a 0 es van plantar una tanda de penals en què l'exporter del Girona, Bonu, es va convertir en el gran heroi marroquí. Luis Enrique assumeix tota la responsabilitat del partit, però no dimiteix, tot i que el seu futur com a seleccionador és incert.
Pedro Sánchez està disposat a reformar el delicte de malversació. El president espanyol assegura que ho farà un cop estigui derogada la sedició, però sense que els canvis beneficin en cap cas els condemnats per corrupció.
Serà una reforma quirúrgica, com va explicar en aquest programa Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra Republicana. El president espanyol assegura que el PSOE estudiarà les esmenes al delicte de malversació que presentin els partits al Congrés. També s'obre a canviar la llei del només si és sí.
El govern català retreu a l'Assemblea que es manifesti en contra de la reforma que elimina la sedició al Codi Penal.
En una protesta que, segons l'entitat, va plegar 10.000 persones, la Guàrdia Urbana ho rebaixa a 4.500. La presidenta de l'ANC va criticar que el nou delicte de desordres públics agreujats va contra la mobilització independentista i limita el dret a protesta.
Avui arrenca la segona part del pont de la Puríssima. També comença, per tant, la segona part de l'operació. Sortida, s'espera que marxin de Barcelona i de l'àrea metropolitana uns 400.000 cotxes.
Per garantir la seguretat d'aquests desplaçaments, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa un operatiu especial des de l'inici del pont. La previsió és que la majoria de ciutadans marxin cap a les zones de muntanya i les pistes d'esquí i cap al litoral.
Va, repassem la resta de l'actualitat dels esports. El Marroc jugarà els quarts de final contra Portugal, que també s'ha classificat, ha guanyat a Suïssa per 6-1. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Els portuguesos sense Cristiano Ronaldo de titular han passat per sobre dels suïssos gràcies a la bona actuació del jove Gonzalo Ramos, que ha marcat el primer hat-trick d'aquest Mundial. Amb aquest partit ja han quedat definits tots els emparellaments de quarts que es començaran a jugar a partir de divendres.
I en futbol femení, el Barça juga aquesta nit a l'Allianz Arena contra el Bayern de Múnich, quarta jornada de la Champions.
Les loranes volen començar la segona volta de la fase de grup amb una nova victòria que les converteixi en líders invictes i d'aquesta manera assegurar-se la classificació pels quarts de final. El partit començarà a partir de les 9.
Anem al temps i al trànsit. D'entrada, busquem la previsió meteorològica per aquesta segona part d'aquest pont. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia, la boira és la protagonista aquest matí a molts punts de Catalunya, especialment a les comarques de l'interior, del prelitoral, però també arriba a punts de la costa, costa central, també punts de la Costa Brava. Bona part d'aquestes boires desapareixeran al llarg d'aquest matí, amb l'excepció de les que hi hagi el Pla de Lleida i també alguns punts de la depressió de l'Ebre. Aquí es mantindran tot el dia i les màximes no passaran dels 6 a 8 graus, mentre que la resta tindrem un ambient més suau amb temperatures diurnes entre els 12 i els 17 graus aproximadament. Quan marxi la boira, d'allà on ho faci, tindrem un dia variable perquè quedarà un ambient una mica assolellat, però sempre amb la presència també d'alguns núvols. Temperatures, si fa no fa, com dèiem, com les d'ahir. Canvi de temps de cara demà, des de primeres hores del matí, cel cobert, començarà a ploure a les comarques de Ponent i al llarg del matí les precipitacions s'extendran a la resta de Catalunya. Baixaran les temperatures perquè estarà núvol durant tot el dia i nevarà el Pirineu, primer per damunt de 1.600 metres i amb a mesura que avancin les hores, la cota de neu pujaria fins als 2.000 metres aproximadament. Hi haurà més clarianes divendres al matí, hi haurà més pluges divendres a la tarda, sobretot a comarques del Pirineu i també alguns punts de Ponent, i també dissabte al matí. Per tant, doncs, els propers dies temps insegur i, a més, amb un ambient bastant fred, les temperatures encara poden baixar una mica més.
Gràcies, Jordi. Va, tornem cap al RAC, actualitzem la situació a les carreteres del país. Anna Hernández, bon dia.
Bon dia, doncs es comença a normalitzar la situació a les rondes de Barcelona. Hi ha hagut dos accidents que han dificultat molt els accessos tant a la Pota Sud com a la Pota Nord i que encara deixen alguns cues en alguns punts. És el cas, per exemple, de la 2 a l'altura de Cornellà, amb 6 quilòmetres més densos en sentit sud per entrar a la ronda litoral. Tot plegat per culpa d'aquest primer accident que ha tallat un carril, que ara mateix però ja s'han retirat els vehicles del voral i es reactiva la circulació. Per altra banda, un altre accident a la nus de la Trinitat també dificulta els accessos. També sembla que s'ha reactivat la circulació en aquest punt, però encara queden uns 3 quilòmetres més complicats a la C58. Sembla, però, que, com dèiem, l'embús en aquest punt es desencalla amb rapidesa. Pel que fa a la resta de carreteres catalanes, un altre accident a la C63 talla la circulació en els dos sentits de la marxa a Lloret de Mar. Ho anirem seguint. De moment, això és tot. Des del RAC, bon dia.
Gràcies, Anna, bon dia. Aquesta és la situació, per tant, a les carreteres del país i a partir del migdia segurament es pot tornar a complicar i a complicar-se una mica més, bàsicament per aquesta operació sortida. En tot cas, evidentment, a aquesta hora tota la nostra atenció es focalitza ja en aquesta estació de Montcada i Reixac Manresa, és el nom d'aquesta estació. Montcada i Reixac té dues estacions. Aquesta és la que utilitzen els trens, per exemple, de la línia R4. També ho recordareu, és la que aquesta setmana s'hi estava enviant tots els usuaris que havien d'anar amb Renfe cap a Barcelona, perquè a l'altra estació els trens quedaven tallats pels canvis que s'està fent a l'estació de Sant Andreu a l'entrada de Barcelona. Per tant, previsiblement és una estació que fa una hora, quan ha passat aquest accident, devia estar molt concorreguda. S'està parlant de diversos ferits. Protecció Civil ha activat ja el seu dispositiu d'emergències. Hi havia atenció mèdica, parlàvem amb l'Òscar Martí, una de les persones que viatjava en el tren que ha xocat amb l'altre. Un tren estava aturat en aquesta estació, l'altre estava circulant per la línia R4. Han picat per darrere, ens explicava ell aquesta situació, de persones que ara estaven sent ateses bàsicament per contusions, per talls. Semblava que potser alguna fractura, que evidentment era la que s'estava eren el tipus de lesions que s'estaven tractant amb major urgència per part dels serveis mèdics que estaven arribant, i sobretot Renfe ja ha anunciat també que està començant a investigar què ha passat. Des d'aquest tren de l'R4 ens explicava l'Òscar Martí que quan han estat a Cerdanyola els han dit que hi havia un problema d'un tren avariat en una via i que per tant no podien continuar la marxa, que han hagut d'esperar-se 5 minuts. Per tant, després de marxar, sabent que hi havia una incidència a la via, no sabem si la d'aquest tren o una altra, aquest tren a la següent estació, quan ha arribat a Montcada, que va tancar el Sant, és a dir, picant per darrere contra l'altre tren, i ara mateix estem parlant d'aquests ferits. El SEM està començant a donar algunes dades, estaria parlant d'una setantena, s'havia parlat d'un centenar, aquests primers moments les dades poden ser una mica confoses, però vaja, una setantena de persones ferides estan sent ateses pels serveis d'emergències mèdiques. Hi ha 18 ambulàncies que s'han traslladat fins a aquesta estació de Renfe. Hi ha també, evidentment, les unitats de rescat per si cal, això no ho sabem, treballar amb alguna persona que pugui haver quedat atrapada o ferida a l'interior d'aquest tren accidentat. També a través de les xarxes estem començant a veure algunes imatges del punt on s'ha quedat, on s'ha produït aquest accident i com han picat els dos trens. Els serveis d'emergències i de protecció civil, per tant, que estan ja desplegats i treballant sobre el terreny. Nosaltres també hi estem anant. Són 9:15, fem una pausa per la publicitat. Tot això està passant i us ho estem explicant aquí en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Bon Nadal, canviadors de cromos! Bon Nadal, jugadores de petanca de Sant Andreu! Lletraferits de biblioteques! Bon Nadal! Bon Nadal, infants dels casals! Artesans de Gràcia! Músics de carrer! Ei, nedadores d'hivern de la Barceloneta! Bon Nadal! Bon Nadal, Barcelona! Bon Nadal, família!
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Estem a dimecres, avui és dia 7 de desembre, avui havíem d'estar molt pendents, i haurem d'estar també, evidentment, molt pendents de l'operació sortida per aquesta segona part del pont de la Puríssima. És veritat que tot ha canviat. Quan fa una hora hi ha hagut aquest accident de tren, entre dos trens, un que estava aturat i un que estava arribant a l'estació de Montcada i Reixac a Manresa. Us estàvem explicant que hi hauria almenys una setantena de ferits, sembla la majoria persones amb contusions. Rodalies Renfe ha activat el protocol davant d'aquest tipus d'incidents. S'està treballant de manera intensa i col·laborativa amb Protecció Civil i amb el sistema d'emergències mèdiques, que han enviat fins allà ja les dotacions d'atenció mèdica i sanitària a les persones que han resultat ferides, eminentment, us dèiem, amb aquestes contusions. Ara mateix aquest servei de tren a les línies R4 i R12 estan absolutament tallats, no circulen trens de la R4 ni de la R12 de Rodalies, i Renfe està ja treballant també en paral·lel per investigar què és el que està passant. Al llarg del matí, evidentment, us anirem actualitzant aquesta informació, però us deia que també hem de parlar d'aquesta operació sortida del pont de la Puríssima i de la Constitució en el seu equador, perquè a partir d'avui fins demà el Servei Català de Trànsit advertia que una altra vegada uns 400.000 vehicles poden sortir de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. En Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit. Senyor Lamiel, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres, també.
Estarem avui molt pendents, evidentment, del que ha passat en aquesta estació de tren, senyor Lamiel, però també a vostè li tocarà i li ocuparà moltes hores aquesta operació sortida, en què està previst que hi hagi una altra vegada molta mobilitat.
Sí, de fet, vam preveure una mobilitat on es concentrava molta sortida en el primer cap de setmana, o sigui, el divendres passat, i molt retorn en el diumenge proper, el dia 11. D'acord? També vam preveure una punta de sortida avui, com a inici d'aquest segon pont dintre d'aquesta setmana, podríem dir, de tres ponts, i es preveu aquests 420.000 vehicles, però sobretot el que estem més centrats és en el retorn de diumenge, que preveiem uns 250.000 vehicles també. Nosaltres anem aprenent, com tot el sistema de mobilitat va aprenent després d'aquest alliberament de peatges que ha fet que canviés notablement tot el paisatge viari, i anem aprenent una mica noves mobilitats. I hem vist que hi ha hagut, durant tot aquest cap de setmana llarg, molta tranquil·litat a la xarxa viària fins ara, a excepció del dissabte amb aquell accident a la P7 d'aquell camió, que tot i així es va mitigar a la congestió. En la resta de cap de setmana ha estat molt fluid i amb molt baixa intensitat.
Avui ja estàvem escoltant el Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, que estava explicant, escolta'm, demà pot ser que vingui una mica de mal temps, divendres, dissabte, sembla que diumenge ja no tant, però vaja, molta gent anant cap al Pirineu, previsió de pluja i de nevades, és el moment de demanar, com ho feu sempre, però amb el màxim d'insistència, aquesta prudència al volant, i el anar ben equipat, sobretot?
Efectivament, molta, molta prudència aquests dies a la carretera i molta concentració. Vam anar donant ja aquests missatges en el cap de setmana, la sortida cap de setmana anterior, el divendres passat, també ho donem avui. Cal estar molt atents a totes les informacions que puguin ser d'interès per preparar el viatge. Una d'elles és la situació meteorològica, és evident, i l'altra és també l'estat d'intensitat de vehicles i congestió i retencions que hi pugui haver a la xarxa viària. Nosaltres, per primera vegada aquest cap de setmana, hem anat posant en el nostre Twitter les gràfiques de retencions, on tothom pot veure què estava passant els caps de setmana amb els que ens comparem, especialment amb el 2016, que hi havia un aqueducte com el d'ara, però també amb l'any passat, amb el 2021. Per tant, totes aquestes informacions recopilades ens han d'ajudar a preparar el viatge i a ser molt prudents i estar molt concentrats en el viatge que vulguem fer.
L'estadística i les dades que estan donant a través de Twitter han de ser o poden ser una bona eina perquè comencem d'alguna manera a aprendre com replanificar les nostres tornades, que és un missatge que s'ha donat tradicionalment fins i tot persones que l'han que han ocupat el seu càrrec abans que vostè, però tampoc se'ns donava com a ciutadans cap pista de com fer-ho. Potser ara, amb aquestes dades que tenen, sí que les comencem a tenir, aquestes pistes o aquestes eines?
cada vegada és més interessant que puguem donar informació més gràfica o més visual a la ciutadania perquè vegin, ja que nosaltres diem una sèrie de coses, les vegin posades en una imatge i, per tant, puguin també ser molt més didàctiques, no?, aquestes imatges. Pensem que sí que és important. Hi ha un altre paràmetre, que nosaltres també valorem, però que no pengem en aquests moments a Twitter, perquè podria, per dir-ho així, una mica atabalar la ciutadania, que és la intensitat de vehicles. Nosaltres posem les retencions, que és la conseqüència de quan es produeix una important intensitat de vehicles, que vol dir vehicles per hora, que surten de l'anell o tornen a l'anell metropolità, sempre fem aquestes comparatives, i aquestes intensitats també ajudarien a entendre tots els vehicles que estan sortint. Però amb les retencions creiem que pot ajudar i pot ser una imatge que pot ajudar a planificar aquests viatges. Veient el que ha passat altres anys i com està evolucionant les retencions en aquests dies, no?, aquest any, doncs que puguin també preveure quan sortir.
Mm-hmm. Ara estem acabant l'any, quan es va acabar el mes de novembre, fa tot just una setmana, vau presentar les dades del balanç de sinistralitat fins a aquell punt. El mes de novembre no ha sigut un bon mes de novembre, malauradament. Van morir 18 persones a les carreteres del país. És veritat que segurament si es fa una visió global de l'any, amb aquestes 100, eren 149 persones mortes, malauradament ara en són més, perquè han passat ja 7 dies del mes de desembre i hi ha hagut algun accident més. Què ens hem de plantejar o què ens hem de replantejar, o vostè què es replanteja com a director del Servei Català de Trànsit de cara a l'any vinent per intentar millorar aquestes estadístiques, senyor Lamiel?
Sí, per donar una mica de perspectiva, és veritat. No podem estar contents perquè cada víctima és una tragèdia. I no podem estar contents perquè el mes de novembre ha estat un mes molt tràgic. I tampoc podem estar satisfets ni contents perquè amb el que portem de desembre ja hi ha 3 víctimes mortals. I, per tant, sempre hem de poder fer un pas més per evitar aquesta sinistralitat. El que és important conèixer és que aquesta sinistralitat és molt dispersa. Les morts, per exemple, que hi van haver aquests 3 dies o 4 dies de desembre primers, van ser a Cardona, a Palau de Plegaments i a Piera. Per tant, això també ha de comportar una revisió de la nostra estratègia. I la nostra estratègia es basaria en 2 elements per al proper any. Una estratègia de saturació, de control important a l'AP7 per reduir aquestes 23 víctimes mortals. A l'AP7 se'ns concentra molta sinistralitat.
És el gran punt negre de les carreteres catalanes, ara mateix, l'AP7?
En nombre absolut, sí, però en nombre relatiu hi ha molts punts importants. Hi ha moltes vies que ens preocupen i que també han acumulat més sinistres que el 2019. Uh-huh.
Són vies ràpides?
Algunes d'elles sí. Sí, algunes d'elles sí. Però tot i així, també agafant una mica de perspectiva, estem un 10% per sota de víctimes mortals respecte al que era el 2019. Per tant, aquestes vies ràpides tenen un punt, si m'ho permet dir així, de bondat, que és com que són més segures, l'índex de perillositat és molt més baix que una carretera estàndard, també han fet que disminuïm. Dit això, l'estratègia seria, vostè em pregunta l'estratègia, un control per saturació. Saturació vol dir ser-hi molt presents a l'AP7, especialment en aquells punts que tenim detectats i en aquells punts acordats, per exemple, amb el Ministeri de Reducció de Velocitats.
Això estem parlant de més Mossos i més radar, senyor Lamiel?
Estem parlant de més control, especialment de la velocitat. La lluita per la velocitat també és una lluita per la sinistralitat, per reducció de la sinistralitat i també reducció de les congestions. Però a l'AP7, bàsicament, el que hem de donar-hi més seguretat viària. I llavors l'altra estratègia és tenir una política més dinàmica per atacar aquesta sinistralitat tan dispersa. I potser hem de començar a passar de radars fixes, ja vam passar a radars de tram,
sí.
I potser passar a uns radars més mòbils. Ja ho vam anunciar en el Pla de Seguretat Viària, l'estratègia dels carros radar. Això és una estratègia que volem començar el 23, que ens agradaria tenir efectius importants per al 23, però tindrem els que tindrem perquè també estem sotmesos a tot aquest...
Què són carros radar?
Els carros radar són, si em permet la imatge gràfica,
sí.
Serien com unes casetes de gos, no?
Sí.
Un artilugi d'aquest...